Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 135è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i aquí va per episodi 89 i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. I també, com sempre, aquí, tocant les tecles, el nostre tècnic Guillem Remisa. Hola, Guillem, què tal?
Hola, Vladimir. Bé, molt bé.
Sí?
Què tal, tu?
Genial. O sigui, avui fem l'últim programa d'aquest any, 2024, i després ens mereixem unes vacances, unes petites mini-vacances, no?
Clar que sí.
Això sempre va bé. Avui tenim un exclusiu del programa dedicat al, podem dir, mundial i una vegada més al mundial. Farem un zapping i després, en tornar de vacances, també comptarem amb la presència del Michael Rachel, que va treballar per la FIDE en Singapur. He intentat portar-lo avui, però només acaba de tornar de Singapur i encara amb el jet lag encara no està ben situat. Per tant, hem quedat que en tornar comencem el 2025 també amb, diguem-ne, unes experiències que va viure allà el Michael, perquè el vaig veure fent la primera pregunta en cada roda de premsa perquè estava representant la FIDE. Bé, per tant, el ressò del Mundial d'Escacs. Com sabeu, Domaraju Ukesh, de 18 anys, es va proclamar 18è campió del món d'escacs, guanyant la 14a partida. Això, la manera de com va guanyar aquella partida va ser realment inesperada, espectacular. Fem un zapping de les tres retransmissions i ara comentarem qui estava al capdavant d'aquelles retransmissions. Endavant.
Diagonal. But then again, bishop a2 becomes a possibility.
Aquí tenim el gran mestre Peter Leko. I aquest és el gran mestre Daniel Naroditsky.
Also does nothing but he's maybe signaling that he wants to go rook f2 king
h2. Una posició aparentment innocent.
Is this the setup that he's trying to rely on? But then bishop going to e4 would actually win the game. Yes, so be careful.
So rook f2 here, rook b1 check. You could play rook f1, but then the rook.
Ara discuteixen unes coses que ni tan sols veuen, que és una variant aquella.
Yeah,
que...
I just want to highlight that with king on h2 and rook on the second to see.
Yeah, rook f2. Takes bishop d5. Takes bishop d5. Takes bishop d5.
Wow.
And Gukesh will be the world champion.
Unbelievable. What a blunder.
I don't think he ever expects to be mentioned on this show.
Aquesta és la retransmissió de la FIDE pel gran mestre David Howell i gran mestre femenina Joan Kajuska.
He once made an online chess account using that name because he liked...
Okay.
I think he liked me calling him that. If not, he never told me off.
Aquí, aparentment, no passa res, fins que...
He himself has admitted his surname is difficult to pronounce. Rook to f4, it's coming.
Okay.
Blockade. Yeah.
Well, we are setting up that position, king to e5.
Posen la posició.
Now, I can't remember where the black...
I think the bishop was on g2, but I don't know where the black bishop was.
Ni tan sols on pis l'alfil. L'alfil està a la cantonada.
G2 would be a very safe, healthy square. Now, this looks...
I això no pinta.
Like it's a... Ding's blundered!
What?
Ding's blundered!
No!
Has he? He's off. He can now trade rooks, Gukesh, and trade bishops.
Ara.
The bishop's in the corner. It cannot be.
Les torres. It cannot
escape. Gukesh is winning. And I hear something next door. The crowd have gone crazy. He can now take this rook off the board.
I ara senten allà la colla dels indis.
Look at Gukesh.
Que estan en una altra sala del costat.
Oh, my goodness.
Lal Singh Chadda types.
I aquesta és la colla del costat.
Lal Singh Chadda.
Retransmissió de Chess Base India. Amb Sagar, Tanya Sajdev, Sahil i Amruta. També estan de broma, perquè no passa res, la posició pinta taules.
Era un nice setup.
Per tant, què han de fer els comentaristes?
Kingy 5. Amruta, actually, sangat kavo asar per re.
Aquests són més alegres.
Sangat ka asar nahi padna chahiye karke main ja raha hu.
No, he's got to be feeling confident about this. This
and he's
no,
being of course, yeah. Rook F2. Oh, what? What?
Això, tothom dret. Tots els comentaristes drets. Ara canvi de torres. Després canvi d'alfils i hoquei subeu. Bé, doncs realment espectacular això, de la mateixa manera. La postcrònica de Federico Marín Bellón en El Mundo diu que Jean Liren explica que no va advertir del seu error fatal a l'última partida fins que va veure la cara de Ukesh. I això es veu molt bé en les retransmissions. Doncs l'Indy ho va sentir molt pel seu rival, però abans de, no, o sigui, va mirar al cel i va donar gràcies en silenci. Alegrar-se a l'infinit i sentir pietat pel seu enemic no eren sentiments incompatibles al seu cor, diu el Federico. El nou campió del món d'escacs, el primer adolescent, per cert, no s'assembla gaire als nois de la seva edat que en podem conèixer. I segueix en la crònica. Creient i treballador fins a un extrem incomprensible a l'Occident, com tota la generació de joves prodigis sorgits de l'empara de Vishyanand, Gokesh Dumaraju afegia aquests ingredients al fet de saber doncs que era dipositari d'una missió. Anand, per cert, era un dels membres secrets, fins a un cert punt, del seu equip, segons va revelar en la mateixa roda de premsa, després d'haver guanyat la darrera partida al maig. Gokesh i Anand eren gairebé veïns. Es coneixien del barri, a Chennai, antiga Madras, una localitat, jo dic petita, i vaig ser jo, però amb més de 6 milions d'habitants, però o sigui, l'escala de l'Índia és una ciutat petita. Per si amb aquesta casualitat no n'hi hagués prou, el 2013 el Mundial es va celebrar a la seva ciutat. Dumaraju era un nen, però se li va quedar gravada doncs a la front de veure perdre el seu ídol contra el Magnus, i es va dir que seria bonic recuperar la corona pel seu país. Deia Gokesh, jo estava entre el públic, mirava a l'altra banda del vidre, una protecció perquè no es molestés els escaquistes, i vaig pensar que seria genial estar aquí algun dia dintre. Vull ser jo qui torni al títol a l'Índia, vaig pensar. Aquest somni que vaig tenir fa més de 10 anys ha estat el més important de la meva vida. I segueix la crònica del Federico. La memòria embelleix els records, però en aquest cas hi ha proves del que explica el gran mestre. Hi ha un vell vídeo casolà en què es veu Ukesh, amb 11 anys, dir en veu alta que vol ser campió del món. En realitat, ho va ser poc després. I, com ja hem dit en aquest programa, el seu primer títol mundial el va guanyar al Mundial Sub-12, a Santiago de Compostela, l'any 2018, dies abans de convertir-se en gran mestre, amb 12 anys, 7 mesos i 17 dies. Li van sobrar aquests 17 dies, per cert, per ser el més jove de la història. Un record així saborós, però molt menys rellevant del que doncs acaba de fer aquest mes a Singapur. I ara una història molt important, explica Federico, del seu entrenador mental. Gokesh sempre parla del camí recorregut i de la gent que l'acompanyava. De fet, doncs posem aquí un parèntesi, en la roda de premsa el van, li van demanar doncs, que digués qui formava part del seu equip i d'això parlarem més endavant. És també un esportista amb un cap privilegiat i reforçat per la pràctica del ioga, de la meditació, i pel seu interès, doncs això, de treball de forma intensament amb, atenció a aquest nom, Paddy Upton, un dels seus darrers fitxatges. El sud-africà té un gran prestigi com a entrenador mental personal i ha ajudat a altres esportistes en disciplines tan diferents com el futbol, el críquet i el rugbi, amb les que aquí està treballat un cop per setmana en els darrers 6 mesos. Un cop per setmana en els darrers 6 mesos. Tot i així, Gukesh ha acusat la seva inexperiència, ha perdut algunes oportunitats en un duel davant de l'únic escaquista que era d'Indrident. Per què? Es tracta d'un format molt diferent del que estava acostumat a jugar. Els tornejos, inclòs els candidats, on cada dia s'asseu davant un rival diferent i aquí, en cada partida, tens el mateix. La seva resposta, en el pitjor dels casos, ha estat exemplar. Es va recuperar de la derrota el primer dia. Recordareu que la primera partida la perd. A més, la perd amb blanques. I el moment més crític, i ni tan sols després va rebre aquest pal, doncs, i ni va tornar a dubtar del camí traçat. Una vegada o una altra, va triar sempre el més allunyat de les taules, encara que de vegades fos el més incert i perillós. La seva tasca de desgast, silenciosa i implacable, va donar els seus fruits. En realitat, com recordaran els nostres oients, Gukesh ja venia entrenat del torneig de candidats, on també va perdre una partida que semblava essencial, però després va destapar algunes de les seves millors qualitats. O sigui, va malmetre una gran entonació contra l'Eresa Firuja, es va pair la derrota i no va tornar a caure. Va dir, era el meu moment, ho vaig assimilar i em vaig sentir molt bé. Va ser dolorós, però em sentia en el meu millor estat. Doncs, va explicar al final del torneig, després de la seva remuntada final. I què seria un noi de 18 anys, com hem dit, sense els seus pares? Per descomptat, Gukesh no ignora els sacrificis que van fer per ell. Deia, quan vaig començar a mostrar interès en els escacs i una mica de talent, van arribar a tals extrems per mi que no vaig entendre bé tot el que feien. Ara miro cap enrere i veig que simplement estan bojos. No els puc agrair prou. Han estat el més gran suport en tot el meu viatge. Això no és només per mi, és per ells. També s'ha de dir que en la roda de premsa post-partida i post-match, Gukesh va elogiar el Dinyeren. Hem parlat en aquest programa molt i molt, de forma bastant exhaustiva. Vam tenir el testimoni de Leoncho García de les Olimpíades, que estava 3 hores observant una partida de Dinyeren i deia que no es trobava bé. I el Gukesh va dir, sense esmentar els motius, però realment elogiar Dinyeren, va dir que Dinyeren s'havia de superar dia rere dia. Per tant, ell estava conscient dels problemes que tenia Dinyeren i tot i així la gran actuació de Dinyeren durant el maig va ser molt més important del que s'esperava, perquè pràcticament les cases d'apostes abans del començament del maig donaven, no sé, un percentatge de 90 a 10 a favor de Gukesh. Després, la roda de premsa va ser bastant dura i van fer bé als organitzadors de escoltar Dean Liren, que apenas li sortien paraules, tot i que es va aguantar de forma molt, molt digna. I després l'han deixat marxar al cap de 2 minuts i mig i no haver d'aguantar totes les preguntes que s'estaven fent a Gukesh. I això em va semblar molt, molt i molt bé. Llavors, una de les preguntes durant la roda de premsa va ser, sisplau, di'ns qui formava part del teu equip. I aquí Gukesh ja va explicar qui era. Gran mestre Grzegorz Gajewski, Polònia. Gran mestre Radoslav Wojtaszek, Polònia. Gran mestre Pentala Hare Krishna, Índia. Gran mestre Vincent Keimer, Alemanya. Gran mestre Jan Krzysztof Duda, Polònia. Gran mestre Vishwanathan Anand, Índia. Mestre internacional Jan Klimkowski, de Polònia. I, com ja hem esmentat, doncs una part de l'equip, doncs Paddy Upton, doncs l'entrenador mental. De fet, el Vishy no formava part de forma oficial, però tot i així, Gukesh va destacar que Vishy hi era i, en principi, en alguns d'entrenaments estava de forma remota. Ara bé, gràcies a les nostres fonts d'informació de Polònia, ens van fer arribar doncs, un article del diari polonès dedicat als esports, que es diu Przegląd Sportowy, i aquí expliquen molt bé de quina manera treballava aquest equip. Per tant, com que aquí no he vist cap traducció d'això, doncs em permeto doncs el luxe d'explicar-vos què diu l'article. El títol de l'article: els polonesos van guardar el secret, van ajudar a fer fortuna. Revelem què hi ha darrere de les escenes. I llavors un preàmbul diu: hi havia agent de la CIA, missatges codificats, càmeres ocultes i figures ocultes dirigint el curs de la lluita. Aquests no són elements d'una pel·lícula d'espies, sinó, darrere de les escenes del treball, de segons l'equip d'escacs, durant el partit del campionat del món. Els polonesos tornen a estar darrere del guanyador del títol i s'acaben d'anunciar els seus noms. Doncs revelem el darrere de les escenes d'un joc secret per milions de zlotys, la moneda polonesa. El nostre país hi va tenir un dels papers més importants, diu el diari polonès. Pràcticament aquí entrevisten a Radoslav Wojtaszek, i Wojtaszek diu: durant el maig del campió del món, Anand Topalov, fa anys, vam córrer amb els búlgars, i o sigui, van fer una carrera per aconseguir el programari més modern. El tema era tan greu que la nostra seguretat doncs va ser atesa per un home amb un passat a la CIA. D'aquí veieu que doncs, la CIA també hi era, però fa anys. De fet, Wojtaszek ja va ser l'exentrenador del primer campió del món de l'Índia, de Vishy Anand. I llavors, aquí, com que amb aquella experiència amb el Vishy, doncs ara va explicar d'aquest maig entre Dean Liren i Gukesh. Només li vaig dir a la Lina, la dona de Wojtaszek, la campiona d'escacs polonesa, per cert, un dia vam explicar que, o sigui, per primer cop en la història, doncs la parella van guanyar simultàniament, o sigui, l'home i la dona van guanyar els respectius campionats del seu país, de Polònia. Ningú a la comunitat polonesa ho sabia. Només es coneixia oficialment el paper de Grzegorz Gajewski, Gaju, com deia Gukesh, I a causa de la nostra cooperació passada, probablement diverses persones van endevinar que jo també hi era. En comparació amb els anteriors matxs de la Copa del Món, en els quals vaig tenir l'oportunitat de treballar, els xinesos no van jugar aquí un joc psicològic de l'assetjament. Sento que no hi va haver cap intent entre vestidors de prendre sobre la nostra banda. Es van centrar en ells mateixos, diu Wojtaszek. O sigui, per tant, dona crèdit a que doncs, no hi havia intents d'embrutir el joc doncs, per part de l'equip d'Inlieren. Wojtaszek va començar a ajudar Ukesh i Gajewski fins i tot abans del torneig de candidats el passat mes d'abril de 2024, la competició en què doncs, l'Indy va guanyar el dret de lluitar per títol. A Pantala Harikrishna, jugadora del Votum SA Polònia Wrocław, també es va convertir en la tercera segona, o sigui, jugant l'altra competició. Els primers camps d'entrenament es van organitzar a Varsovia a l'hivern. Això és molt curiós, per cert. L'escaquista de Madras no només va haver d'afrontar molta feina, sinó també la neu i les gelades, que abans no havia tingut l'oportunitat de viure molt sovint. A Madras és molt difícil, perquè jo vaig visitar Índia 3 vegades, totes 3 vegades al mes de desembre. Bé, potser a Delhi, a Nova Delhi, potser la temperatura sí que baixava la vora dels 0 graus, però o sigui, si marxaves al sud de l'Índia, que les temperatures eren, no sé, 30 graus. I la primera vegada vaig agafar allà els meus jerseis i tot, i va quedar totalment inútil. La segona vegada ja vaig agafar, o sigui, pantalons curts. Vam decidir entrenar a Polònia no només per l'origen dels entrenadors. Ukes es va convertir en una estrella, o sigui, de tal magnitud a l'Índia que no podia sortir al carrer lliurement durant cap d'entrenament, camp d'entrenament a l'Índia. I, per tant, doncs, vam tenir pau a Polònia, doncs, diu Wojtaszek. Jan Klimkowski, el nom potser més sorprenent de la llista, es va incorporar a l'equip durant el torneig de candidats. Aquest és un jove de 17 anys, medallista múltiple dels campionats del món júnior, doncs va facilitar la tasca de Gajewski. En el seu moment encara no es coneixien personalment, però va resultar una bona persona, destaca Wojtaszek. Va treballar a consciència i amb un gran compromís. I és un plaer per ell introduir doncs, joves polonesos en aquest món, perquè, efectivament, quan vas preparant i fas un treball molt intens de preparació, també els altres també se'n gaudeixen dels resultats. El millor jugador d'escacs de Polònia, Jan Krzysztof Duda, es va incorporar doncs, a l'equip durant els preparatius ja de cara al maig. Va assistir a 2 camps d'entrenament. També van fer un maig d'entrenament amb el Ukesh. Per què? Perquè Duda era el jugador més fort. Per tant, si fas doncs, un maig, un simulacre de maig, val la pena jugar això contra el jugador més fort. Durant el maig, només Gajewski va volar a Singapur. Molt interessant. Avui Wojtaszek, Keimer, Harikrishna estaven estacionats a... Endivineu, de 3. A quin país estava estacionat a l'equip de Ukesh? Doncs a Espanya. En primer lloc, no els veien, no els veien allà a la seu del maig, i d'altra banda estaven en una zona horària òptima per preparar anàlisis a distància. Val? Perquè a Singapur ja era de nit, aquí era de tarda, i l'equip es posava doncs, a fer tots els preparatius. I, per tant, ja al matí, a horari de Singapur, ja tenien tota l'analítica feta. Vam arribar, diu, a Espanya a mitjans de novembre i fins ara, fins al final del maig, hem estat treballant en anàlisis dia rere dia. És un sistema una mica copiat de Magnus Carlsen, interessant, que també va anar als tornejos amb Peter Heine Nielsen i la resta doncs, estaven treballant, ajudant de forma remota, a distància. Doncs, com ja hem dit, llavors la primera partida la guanya el Dean i va ser un xoc per a ells, reconeix Wojtaszek, però, almenys per la majoria de l'equip, però després del tot, ell era pessimista respecte del que faria el Dean, no? Però diu que Ukesh és molt madur per la seva edat i no li importava tant aquella derrota com un doncs podia pensar. I segons el moment d'això, la derrota en la partida número 12, semblava que Uki no podria, però tot i així ens va poder. Doncs unes taules en la partida número 13 i després aquesta partida número 14 que va acabar... De fet, va aixecar molta polèmica perquè fins i tot el president de la Federació d'Escacs de Rússia va acusar directament a Dean doncs, d'haver perdut com si fos la partida fos amanyada. Després, de seguida, va sortir el president de la FIDE, Arkady Durkovich, dient que no hi haurà cap investigació ni res, tot i que la realitat no sé. I per què? Perquè el president de la Federació d'Escacs de Rússia estava tan preocupat pel resultat. O sigui, de fet, no hi havia cap jugador de Rússia participant en aquest maig. Bé, doncs, per tant, com que tornem a l'entrevista de Wojtaszek, diu que bé, com que la partida 14 ja es va guanyar, doncs vam fer una bona feina. Llavors, el premi compartit, recordem que era de 2,5 milions de dòlars. Llavors, en realitat, el guanyador Ukesh no s'emportaria tant perquè hauria de pagar a tot el seu equip. I per això diu Wojtaszek, als escacs, el joc sol ser el menys rendible de tots, de cara al jugador que hi participa. Bé, doncs aquestes són les històries, les petites històries relacionades amb el maig. Bé, alguns criticaven la qualitat de les partides, però l'altre dia vam dir que, per exemple, Magnus en algunes partides estava molt, molt i molt content perquè corresponien al seu tipus de joc. Doncs bé, senyors i senyors, aquest és el ressò. Encara tornarem amb les impressions de Michael Rahal, però a nosaltres ens toca ara fer una carta als Reis.
Estimats reis, vull que em porteu un sac ple d'inspiració per inventar-me la recepta impossible de mil i un sabors.
Estimats reis, vull que em porteu una capseta de llum per poder veure tot el cel ple d'estrelles que brillin de
Estimats reis, vull que em porteu milers de flors al jardí per ser feliç mirant-les per la finestra amb tots els colors.
Estimats reis, vull que em porteu un cofre ple de cançons per dibuixar un camí adornat amb les notes que ballin amb mi. Em sembla que m'he portat bé.
Jo crec que m'he portat molt bé.
Aquest Nadal segur que els sacs plens de carbó passaran.
El regal de l'amor, el regal de la pau, amb un record especial i molt sentit per al poble d'Ucraïna, el regal de la felicitat, que tots aquests siguin vostres per Nadal. Us prem aquí mateix, després dels Reis. No hi falteu. Salut i escac.
Il·luminar-me, il·lusionar-me.